Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Riqui, com anem?
Bona tarda, Candela. Bé, amb caloreta, caloreta.
I avorrit perquè no hi ha futbol, no?
I avorrit perquè no hi ha futbol. Bueno, també hi ha altres coses.
Home, sí, esclar.
Sí, sempre pots veure alguna pel·lícula.
Home.
Sempre pots...
Però falta el futbol, eh? És...
Sí, sí.
La salsa de la teva vida,
ara
el
comença,
futbol. A veure, ara comença.
Ara començarà aquest festival allà als Estats Units,
que ja veurem com anirà. A veure com anirà.
Sí, sí. Aquest mundialet de clubs, mundialito de clubs. Però sí, sí, però bueno, si no, escolta, sempre una bona pel·lícula, sempre un passeig amb el gosset...
Això cada dia, no? Et toca.
O llegir un bon llibre.
També.
Que també,
també.
Bueno, doncs res, com sempre, moltes gràcies i benvinguts avui un dia més aquí al Passeu Sense Trucar, és la segona part, i com sempre, doncs, una salutació a tots els amics i amigues que ens feu costat i, naturalment, doncs esperar que disfruteu amb aquestes coses que us expliquem. Avui toca psicologia, no?
Sí, avui tenim a la Laura de Llarès amb l'espai Ànima, eh?
Això mateix.
El minut d'or, passa palabra, sí, perquè deu haver un pot que deu esgarrifar. Ahir a les 9 de la nit i 3 minuts, sabeu que és un concurs amb el Roberto Leal a Antena 3, doncs 2.639.000 persones sintonitzaven... És el moment del rosco.
És el moment del rosco.
Clar, i suposo que hi deu haver pot.
Clar, clar. Ja, normal. Bueno, també tenim que l'Hormiguero, doncs, ja es veu que ha agafat allò que en diuen...
Embranzida?
Sí, ja...
Ja pot. Li ha passat al davant.
Pues sí, bastant. Ahir l'Hormiguero, que tenia l'Àlex González i l'Antonio Pagudo, doncs va fer 1.716.000 espectadors, i la revuelta que hi havia el Pedro Duque, aquell que va anar...
Astronauta,
sí, aquell que va anar allà dalt.
A la Lluna.
Sí, una mica abans del que hi ha anat ara. El, com es diu aquest que ha anat ara a la Lluna? Bueno, no a la Lluna, ha pujat uns...
Ah!
És que em fa molta gràcia. Perquè,
el Calleja.
El Calleja, el Calleja. Que aquest, mira, ara et diré una cosa, té més cuento que Calleja.
Mira, escolta, però li van bé les coses,
ah,
no?
Ah, no, sí, sí, i tant, i tant, i
home,
tant.
Home, també se'ls
treballa. Home, sempre hi ha gent que li van molt bé les coses.
Això és veritat.
No donarem
no
noms.
Cal, no cal anar massa lluny,
no? No cal anar massa
molt
lluny.
Bé, molt bé, molt
bueno,
bé.
Bueno, escolta una cosa, a banda d'això, bueno, van fer 1.193.000, però bueno... que ja la diferència comença...
És bastant important i ja des de fa bastantes setmanes, eh?
Doncs sí.
Ai, la família de la tele, ai, la família de la tele...
Desastre, un desastre.
Mare
cada
meva.
Vegada pitjor, això.
Aquest passat dilluns van remuntar una miqueta, ja sabeu que les xifres no anaven massa bé, però... ara ja ha tornat a baixar.
Pues sí.
Aquest programa on tenim la Maria Patiño, l'Aitor Albizua... també la Inés Hernán i els col·laboradors, 450.000 persones i quedant-se d'aquesta manera amb una quota del 5,4%. Això és a la primera de Televisió Espanyola, però a la nit els hi va anar molt bé a Televisió Espanyola, no?
Doncs sí, i ja ho vam comentar-ho amb el seu dia, que aquesta noia, la Chenoa, ho fot molt bé.
És una showwoman, eh?
És una showwoman, és una artistassa, i bueno, a la nit doncs, va fer aquest programa que es diu The Floor, i que va haver doncs, molta gent doncs, que va veure aquest programa. Estem parlant aproximadament de 1.100.000 persones. Per ser exactes, 1.084.000, però que, evidentment, doncs, des de que va començar el programa, doncs, va a més.
Va a més i li desitgem, doncs, molta sort a la Chenoa amb aquest The Floor.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, a la sintonia de la cadena Piranaica, al Passeu Sense Trucar, tenim aquesta cita amb la psicologia i amb la psicòloga, que és la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda un dia més. Què tal, com anem?
Hola, bona tarda a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Vosaltres
també? També, també. Anem fent, oi? Com es diu?
Sí,
la qüestió anar fent.
Cada dia un pas més.
Cada dia un pas més i sempre endavant, no endarrere com els crancs, eh?
No.
Bé. Avui la Laura ens proposa parlar-nos de la memòria.
Sí.
Però jo no sé des de quina passant o a veure com ens ho plantejaràs tot plegat.
Farem un popurrí perquè la memòria és una d'aquestes coses que té el nostre cervell que és supercuriosa.
Moltíssim.
Funciona d'una manera que quan ho estudies i ho vas veient no deixa mai de sorprendre't. I aleshores he pensat, per què no parlo una miqueta d'aquest sistema que és magnífic, no? I que a més ens guia molt en les actuacions que fem al dia a dia.
Clar, i de memòria també n'hi ha de moltes maneres, no? La d'imatge,
sí,
de l'olfactiva...
Sí. De fet, la memòria té un lligam molt fort amb tot el que serien els sentits, tant visual com olfacte, com tacte,
sí.
Fins i tot el gust també pot,
sí, i tant.
Pot abocar alguns records, no?
Totalment.
I evidentment el sistema auditiu, no?
Uh-huh.
Ja sabeu que els humans ens basem molt en els dos grans sistemes que serien el visual i l'auditiu. Per exemple, els animals es basen molt més en l'olfacte per descobrir el món que els entorna, que els envolta, no? Nosaltres l'olfacte l'hem desenvolupat menys, tot i que hi ha persones que
home,
tenen
sí.
un olfacte molt fi.
Home, sí.
Això també s'ha de dir.
També,
però sí que és veritat que en la nostra majoria ens hem centrat molt menys en l'olfacte que en els altres dos sistemes, no?
Uh-huh.
Jo, per començar, et voldria fer una pregunta.
Mira, ja hi som, el conillet d'Índies. Vinga, digue'm, Laura.
Jo et vull preguntar, Candela, si tu confies 100% en els teus records.
A veure...
Si tu creus que pots fiar-te d'allò que recordes, al 100%.
No, al 100% no. Puc estar equivocada, no? Em pot semblar una cosa i haver-ne passada una altra, no?
Uh-huh, uh-huh.
I això que ho he viscut jo mateixa. És normal,
exacte.
Això? M'he de preocupar.
No, és completament normal.
Ah,
és completament normal. Fins i tot en aquells records que recordem perfectament, que dius, ostres,
sí.
Que jo ho sé així, perquè ho tinc de forma molt vivida, emmagatzemada, al final, aquests, et diré, que són els que més haurien de fer-te desconfiar.
Mm-hmm.
Anirem veient ara, al llarg d'aquesta secció d'avui, que anirem explicant com funciona, no? Anem al principi. Com s'organitza la nostra memòria? Tu ara em parlaves, no? Dels sistemes sensorials. I aquest
sí.
seria el primer pas per poder emmagatzemar informació. A través dels sentits,
uh-huh.
nosaltres anem explorant el món i, ojo, que això és molt important, allò on parem atenció, perquè l'atenció és necessària per la memòria, és allò que anem retenint. Aquest sistema sensorial el que fa és deixar una empremta de memòria de curt termini, molt breu, perquè passi a la memòria de treball. La memòria de treball emmagatzeme aquella informació immediata, allò que estic fent ara mateix.
Sí.
I després d'aquest magatzem passaria... Heu d'imaginar tot un seguit d'arxius, un magatzem, eh? Tot un magatzem amb un seguit d'arxius. Doncs el magatzem de memòria de treball, aquella memòria immediata, passem ja al magatzem de memòria més llarga, de llarg termini, no? Aquella que contindrà informació sobre la nostra infància, sobre els nostres pares,
sí.
sobre els avis, allò que vam aprendre... Bueno, jo no ho recordo massa, però hi ha gent que sí. Allò que va aprendre al col·le, no? Quan ensenyem... Jo, la veritat, és que sóc un desastre, no? Senyal que no estava massa atenta. Però sí que hi ha gent que és capaç, no?, de rememorar-ho.
Sí, sí.
I dintre d'aquest magatzem, que seria el que conté tota la nostra història, la nostra biografia, al final hem d'imaginar tres carpetes. A la primera carpeta tindríem la memòria procedimental, que és la que ens permet recordar doncs, com es fan les tasques, per exemple. Si conduïu, ho veureu claríssim. Quan aprenem a conduir, és una sobrecàrrega d'informació... que a vegades fins i tot t'atabales, no? Perquè has d'aprendre com funciona el volant, has
sí.
d'aprendre a canviar les marxes,
el pedal,
sí, l'embrague,
sí,
no?
Sí.
Que a tots ens ha passat que dius, ostres, com ho fa jo de pensar mm-hmm. tot això alhora? Conforme van passant els dies, tot això es va automatitzant, i es va automatitzant perquè es va integrant en aquesta memòria procedimental.
Mm? Mm-hmm.
Per això jo sé que sé conduir, o sé tocar la flauta... o sé tocar el violí, és igual. Qualsevol cosa que jo vagi practicant, al final acabo agafant una tècnica que s'emmagatzem aquí.
Allò que diuen, has après de petit i mai oblides d'anar amb bicicleta. Això es diu molt,
clar,
no?
Sí, és veritat que és una memòria molt resistent. De fet, petit apunt, la memòria és una d'aquelles coses que no s'esborra mai. Ja. És a dir, és com aquelles dades que tu entres a internet, no? A la xarxa social,
sí,
que penges una fotografia i dius, com va ser que vaig penjar això?
Sí.
Vaig esborrar-ho. I tu ho esborres i no ho veus, però sempre queda allà, no?
Sí, sí, sí.
El que entra ja no surt. Doncs a dintre de la memòria passaria una mica el mateix. Després explicaré un cas particular, que és el cas dels traumes, no? Que ens pot fer pensar que algú ha oblidat una part de la seva vida, i ja veureu que no és el cas, eh? Després, dintre d'aquesta memòria de llarg termini, d'aquest magatzem immens que tenim, tindríem el que és la memòria semàntica, que aquesta relaciona molt amb el llenguatge i amb els coneixements. Amb allò que jo sé, són memòries que, si t'hi fixes, cada cop que les aboquem de manera conscient. Jo sé,
sí,
que tinc aquest coneixement, uh-huh, jo sé que sé parlar aquest idioma, no?
Sí, sí.
I que l'entenc i que sóc capaç d'escriure'l. I després tindríem la memòria episòdica. Aquesta també és molt important perquè ens permet situar els fets en un lapse de temps concret. Perquè si no t'ho imagina't, el desgavell que tindríem. Oh, jo sé que ha passat això. Quan?
Sí.
Ostres!
Doncs
pues és que no t'ho sé dir, no?
Uh-huh.
A vegades passa, que no et saps ubicar, però és veritat que sempre tens un... Doncs penso que va ser cap a Setmana Santa. Sempre tens una mica de referència, no?
Això, sí.
Però és que aquí, si no tinguéssim aquest magatzem, no tindríem cap referència. És a dir, no sabríem ni l'edat que tenim, com aquell qui diu.
Mm? Sí, sí.
Aleshores, una cosa que fem de forma tan senzilla, que a mi em meravella això, perquè si jo hagués d'entendre com ho faig per respirar, o com ho faig perquè el meu cor bategui, o com funciona... la veritat és que jo ja no hi seria en aquest món, no?
Mm.
I amb la memòria passa una miqueta igual, no? Hi ha quatre passos que són clau. Per exemple, a l'hora d'adquirir nous aprenentatges, el que hem de fer és estar prestant atenció.
Això sí.
Amb una cosa en particular. Després, allò que he prestat atenció se selecciona el més important i un cop seleccionat es codifica. És a dir, com si anessis a guardar un arxiu, tu tens una sèrie de codis que després et permetran trobar aquell arxiu més ràpid.
Però tot això és automàtic, vull dir...
I tot això és sense entendre com funciona,
clar, clar,
és fantàstic,
sí.
És gratuït.
Sí, sí.
Després, per recordar quelcom de forma conscient, no? Per exemple, vull recordar aquella paraula que no me'n recordo com es diu...
Mira, em fa molta ràbia això a mi,
Exacte,
i no paro fins que no ho dono amb el nom de, per exemple, un actor, amb el nom d'un llibre...
Clar.
Clar. Sí, sí, sí.
Clar, no. Doncs a vegades quan passa això és l'efecte de punta a la llengua, no? Tinc la punta
a
la llengua.
Sí.
Sí, aquí mateix. Però no em surt i m'ofusco i oi. I com més m'ofusco, menys em surt.
És veritat, t'atabales i et fas...
En canvi, sí, si provéssim de mirar alguna cosa que tinguéssim associada amb aquella paraula, de cop ens vindria.
Això per recordar, a vegades ho he fet servir.
Sí, és que va molt bé.
Sí,
va molt bé perquè nosaltres no memoritzem coses de forma aïllada, sinó que memoritzem les coses i a sobre en memoritzem les associacions. Per tant, ja veieu que és un sistema bastant complex, però que funciona bastant bé. Per nosaltres recordar una paraula, el primer que hem de fer és recuperar-la, no? És això que comentaves tu. Però quan recuperem aquesta paraula, i aquí és el que és més interessant de tot, és que consolidem aquell vell record, el tornem a reinterpretar amb el que sabem ara, i aquell record ja ha canviat. Per tant, ja veieu que no podem fiar-nos gaire, és a dir, la nostra memòria no funciona com una càmera de fotos o com una càmera de vídeo que realment enregistrarien el que està passant, sinó que nosaltres, cada cop que buquem aquell record, hi afegirem interpretacions, creences, sentiments nous, i per tant aquell record va canviant, va mutant.
Clar, no serà ben bé el que va passar, no?
No serà ben bé el que va passar, sí que es mantindrà l'essència,
sí,
però és veritat que anirà creixent amb nosaltres, no? Que això és supermaco al final quan ho penses, no? La teva memòria creix amb tu, va evolucionant al mateix temps que ho fas tu.
Uh-huh.
Després hi ha molta gent que es pregunta què passa quan neixes, no? Què passa amb els bebès? Tenen o no tenen memòria?
Clar.
Hi ha estudis, perquè això ha sigut la gran pregunta a nivell de neurociències, Hi ha estudis que comencen a afirmar que efectivament els bebès tenen memòria. Què passa amb aquesta memòria? Doncs que és una memòria dels 0 als 3 anys que es calcula, que no és que es calculi, que com que aquests nens no tenen llenguatge, és una memòria preverbal.
Clar.
I el llenguatge té una funció molt especial, que és que tu, a partir del moment on tens llenguatge, ets capaç de narrar els fets. I això a la memòria li va molt bé perquè li facilita les tasques també. Per tant, sí que és veritat que els nens petitets tenen, o sigui, nosaltres també quan érem petitets teníem memòria, però possiblement la tinguéssim molt més fragmentada, no? I molta d'aquesta memòria, doncs, la tinguem latent, però no siguem capaços de recordar-la.
Hi ha gent que té més memòria que d'altres? O tots tenim les mateixes capacitats?
Jo diria més aviat que hi ha gent que presta més atenció a les coses que d'altres, que potser són persones més observadores, no?
Yeah.
I aleshores poden quedar-se amb més detalls. Però és un tema d'atenció. L'atenció l'hem de visualitzar com un filtre. L'atenció ens permet memoritzar allò que és important, no? Per què ha de funcionar així, aquest tema? Perquè la memòria és limitada. Contràriament al que molta gent es pugui pensar, tenim uns límits a dintre de la memòria. I això està molt bé que passi. Perquè tu ara imagina't, Candela, que no tinguéssim aquesta limitació. Aniríem pel carrer i seríem capaços de recordar aquell pas de vianants, aquella senyora que m'he creuat com anava vestida de dalt a baix.
Seria
quina cara feia.
Un no viure, això, eh?
Clar, i quan tu volguessis recuperar un record, hauries de seleccionar no sé quants arxius abans de trobar-lo, no?
Sí, clar.
Tardaries moltíssim.
Clar.
Per tant, això està bé que sigui així, que sigui limitat només a allò que és important, allò on es dirigeix la meva atenció en aquell moment. Una altra cosa que passa és que, per exemple, quan tenim un xoc emocional, sense que sigui xoc emocional, però quan tenim una emoció molt intensa, també pot ser alegria, aquella memòria queda amb aquesta impremta i aquesta impremta facilita molt a l'hora de trobar el record, perquè és com que té més força,
perquè
no?
Perquè t'ha impactat, no?
Clar, té més força. Nosaltres, quan intentem recordar, o quan volem recordar doncs, aquell dia que vaig passar a la platja, per exemple, jo recordo tota l'experiència completa. Però a dintre del nostre cervell no es guarda d'aquesta manera. El nostre cervell guarda aquesta informació d'aquest dia a la platja com si fos un trencaclosques, no? I cada peça d'aquell dia a la platja està guardada a dintre d'un sistema concret. Per exemple, la visió que jo tenia del mar aquell dia, allò està al sistema visual. L'olor aquella que fa al mar, al sistema olfactiu. I aleshores, quan jo vaig a recuperar aquella experiència, ràpidament l'hipocamp, no?, que seria el centre neuràlgic, és una estructura cerebral que seria el centre neuràlgic, no?, de la memòria, anirà recuperar aquesta espessa i em farà una història. Jo de tot això, clar, no en sóc conscient, però funciona d'aquesta manera, no?
Sí, de manera com automàtica, no?
Exacte.
Com som la gent, com som els éssers humans, eh?
És magnífic.
És una passada.
Jo trobo que és un sistema magnífic del qual hem de descobrir encara molt i que no deixarà de sorprendre en un futur, n'estic convençuda.
Sí.
I aleshores, de la mateixa manera que hem anat recreant aquesta història així, això també pot passar, doncs, com comentàvem, no?, a les emocions. Ara fiquem que en aquest dia a la platja vaig tenir una declaració d'amor. A la que vegi la sorra o al mar, de seguida se m'activarà la mateixa sensació i la mateixa emoció que vaig tenir en aquell moment, no? I això quan és cap a coses positives ens sol agradar. Però també funciona de la mateixa manera per les coses negatives, no? És possible que passi al costat d'algú que faci la mateixa olor que la meva exparella i de cop recordi la meva exparella i digui, ostres, tu, calia? Era necessari?
Sí, és veritat.
No, i això ja no ens agrada tant, no?
És superinteressant i el tema de la memòria, no? I, no ho sé, m'estic pensant, per exemple, quan... De vegades també te'n recordes de coses que fa molt de temps i que de vegades has volgut recordar i no te'n has recordat i de sobte et ve a la memòria, que també això és molt curiós, no?
Sí, Normalment sempre hi ha un estímul que ho aboca. El que passa que a vegades, quan volem recordar de forma conscient, esforçant-nos, no ens acaba d'arribar aquesta informació. Mm-hmm. I aleshores passa una mica, com et deia abans, amb la paraula que no trobes, buscar alguna associació o el que millor funciona, penso jo, són les sensacions corporals. Mm-hmm. Perquè és algo a que no... és una cosa que no s'hi para atenció, però sí que és veritat que quan vull recuperar, si em centro en la emoció que tenia en aquell dia, segurament em vinguin molts més detalls, perquè està guardat en un altre sistema i perquè els sistemes lingüístics tinc moltíssima més informació, perquè és que diguéssim que és el sistema que mira més saturat d'informació, no? Perquè tot ho fem amb el llenguatge. Fixa't que hi ha una gran quantitat de coses que nosaltres fem a través dels coneixements i del llenguatge. Per tant, evocar coses que siguin una mica més profundes, a vegades ens pot sorprendre, no?
Mm-hmm. Carai, tu. I també, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, recordes més coses de fa molts anys, no? Això, per exemple, tinc l'exemple de la meva mare, que té més de 90 anys, que se'n recorda de coses de quan era joveneta.
Clar, aquí el que passa és que amb l'edat, no? Vosaltres sabeu que l'edat és una cosa que no podem parar i que està bé que sigui així, i amb l'edat, doncs el nostre cos i els nostres sistemes van envellint, no? I a nivell cerebral sí que és veritat que comencen a haver-hi deterioraments cognitius que es van fent cada cop més acusats. Uh-huh. Aleshores, aquella memòria a llarg termini sí que pot ser una mica més resistent i, per tant, més senzill de recuperar. I, en canvi, solen haver-hi problemes per ingressar noves memòries. Això seria una mica el que passaria, doncs, en el cas de l'Alzheimer,
sí,
per posar un exemple. Tot sí. I que és una malaltia que acaba afectant a tots els sistemes, eh? Uh-huh. També és veritat. Però sí que és veritat que en uns inicis potser la gent, doncs, és més fàcil recuperar informacions de fa molt temps i, en canvi, no són capaços de recordar coses, doncs, que acaben de fer, no? Per exemple, la gent, doncs, no se'n recorda de si ha menjat o no ha menjat. Serien ja deterioraments cognitius, uh-huh, deterioraments a nivell del sistema nerviós, que això, doncs, no diré malauradament, perquè és algo que va amb l'edat i que va deteriorant. Però sí que és veritat que aquesta memòria a llarg termini té la capacitat de mantenir-se bastant forta, no?
I la podem... Digues. No, digues.
Dic, de totes maneres, no és que aquesta memòria s'esborri, és que tenim més problemes nosaltres a l'hora d'evocar-la. Les memòries estan allà i no és que s'esborrin, sinó que a nosaltres ens costa recuperar-les, no?
Sí.
Amb el trauma passa quelcom similar. Amb el trauma podem tenir dues situacions, no? O bé la persona fa una mica d'amnèsia i no recorda el que ha passat, o bé només fa que recordar el que ha passat. Això és perquè quan tinc un xoc molt fort, el meu cervell el que fa és fer la tapa de olla. Posa una tapa sobre d'aquell record perquè jo pugui continuar avançant. Però no vol dir que s'hagi esborrat, vol dir que està en la meva part inconscient i que jo no sóc conscient, potser no sóc conscient de que hi és. Però allò està allà.
Sí, sí.
I allò, en condicions similars, per exemple, posem per cas algú que ha tingut un accident de cotxe, no?
Sí.
Doncs en condicions similars en les que vegi un dia de pluja, les llums d'un altre vehicle, és possible que s'alteri i que no sàpiga per què, no?
Uh-huh.
Doncs perquè a sota hi ha tot aquest aprenentatge que com que no es pot evocar, no es pot reinterpretar i no el podem conduir de forma funcional. Això hi ha tècniques que funcionen molt bé, com per exemple les tècniques de EMDR, que algun dia també en parlarem.
Home, això és molt interessant, eh? Que ens en parlis ben aviat, sí.
Sí, sí, doncs les tècniques de EMDR que ens permeten recuperar aquests records i anar-los reprocessant perquè siguin més funcionals, perquè la persona pugui continuar funcionant. I a l'altra banda tindries la persona que no para d'experimentar el que va passar. Imatges intrusives, se'n diu, que són imatges d'aquell record desagradable,
sí,
que la persona no vol veure-les, clarament,
però estan
i que
allà,
no para de veure-les durant tot el dia.
Sí, sí.
Algunes vegades ja ho hem parlat, que el símptoma, per exemple, ho havíem dit amb l'ansietat, no? Que l'ansietat és molesta, no? Dius, ostres, ara has d'aparèixer tu, de veritat. Però al final no és dolenta, és el símptoma sempre ens informa de que quelcom no va bé, no? I en aquest cas, doncs, també seria una miqueta el mateix.
Doncs molt bé, Laura. Em queden moltes més preguntes per fer-te de la memòria. També guarda-t'ho en aquell calaixet de temes pendents i els vas traient de tant en tant. I moltes gràcies, bona setmana i una abraçada ben forta i agrair-te una vegada més que hagis estat amb nosaltres.
Una abraçada, Candela, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, adéu.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
I toca marxar avui amb música i també amb una informació que parla d'un cantant, d'un músic, però que ens ha deixat, ens va deixar ahir, eh?
Doncs sí, avui marxem doncs, amb la trista notícia de la mort de Brian Wilson, que era el líder d'una banda extraordinària, Los Chicos de la Playa, The Beach Boys, que tantes i tantes i tantes cançons i tantes vegades hem escoltat. Era un geni del pop, era un autèntic, està considerat doncs, un home, diguem-ne, un compositor, un cantant i un autor dels més brillants que hi ha hagut a la història de la música pop. Ens va deixar ahir als 82 anys, tot i que va tenir també una vida bastant complexa.
Complicada.
Molt complicada, molt.
Doncs amb The Beach Boys marxem i amb bones vibracions. Oh, tornem demà. Adéu-siau.
Good vibrations, adéu.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of her tune on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibration. She's giving me the I'm fucking up. Good vibration. She's my mind. I'm fucking up. Good vibration. She's my mind. Gotta keep those love good vibrations.